És un quart de quatre de la tarda i el de cap a cap d'avui volem parlar d'una història que segurament fa uns anys, quan algú li parlaves de coaching empresarial, algú es podia fotre les mans al cap i devia pensar, aquest què m'està parlant? M'està parlant en marciano. Doncs bé, resulta que a mesura que ha passat el temps, em fa la sensació que s'ha generat una mica més de consciència sobre la utilitat i la necessitat d'aquest tipus de coaching. I a més, quan parles amb algú que l'ha fet, és probable que et digui, ostres, mira, jo al principi, però resulta que ho vaig fer i em va anar de conya. I per parlar justament d'això, saludem a la Neus Collado. Neus, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí.
Escolta, no sé si comparteixes aquest diagnòstic que feia fa un moment, que això del coaching empresarial fa un temps es veia com una mica una cosa una mica estranya i que amb el temps la cosa s'ha normalitzat, sí o no?
Sí, bueno, són aquelles eines que al final funcionen, no? Perquè ens permeten veure les coses des d'un altre lloc i tenir eines per afrontar els nous reptes.
Escolta, tu com vas començar a arribar en aquest món del coaching i de l'acompanyament d'empreses i d'emprenedors?
Doncs mira, va ser jo com a emprenedora. O sigui, vaig topar amb el coaching sense saber gairebé el mateix que dèiem, de què anava, i una mica a cegues, i em va sorprendre molt gratament fins al punt que vaig dir, ostres, això ja no m'ho puc quedar per mi, com a Neus Collado personalment, sinó que ho he de poder obrir el món i ser canal per fer-ho arribar a més persones.
És bonica la idea de tenir una cosa, de conèixer una cosa, de saber, o de parlar amb autoritat sobre una cosa i dir, mira, vaig a compartir-ho. En certa manera és una mica regal, oi?
És l'única manera que jo contemplo de poder compartir des de l'experiència pròpia. Sí.
Escolta, Neus, al teu web dius literalment, et guio a descobrir la teva força interior, elevar l'autoestima i recuperar la confiança en tu mateix. Mm-hmm. Com es trasllada això al món empresarial?
Jo el món empresarial no diferenciaria. O sigui, al final el món empresarial està constituït de persones, sí? I si una persona dintre una empresa aconsegueix treballar connectat amb aquesta xispa interior, connectat a les seves fortaleses, al seu propòsit i de més, l'empresa només pot fer que anar a millor.
Escolta, i quan t'hi poses, no? Jo cas tipus, et ve veure algú que vol afrontar un projecte d'emprenedoria, per exemple, i et diu, et pregunto millor tu, quines són les principals barreres internes que trobes mm-hmm. quan algú es posa a les teves mans?
Una de les principals és la por al fracàs, no? I la pregunta que jo els hi faig quan m'ho plantegen des d'aquí és, què és el fracàs? Al final no hi ha fracàs si et serveix per aprendre alguna cosa i per avançar, no? I moltes vegades, si ens fixem, si mirem pel retrovisor, no?, la nostra experiència que tinguem, veiem que coses que hem categoritzat o hem jutjat com a fracàs, com a error, han sigut molt necessàries o han sigut oportunitats que ens han obert altres portes o ens han permès guanyar habilitats que hem necessitat per al següent repte, no? Per tant, és com ressignificar què vol dir el fracàs.
Tens la sensació, no sé si és una sensació o una constatació, em fa la sensació que, per exemple, els americans, això del fracàs no és mai un freno, sinó que és una oportunitat de millorar, oi?
Ho tenen molt més normalitzat o vist des d'una altra perspectiva. A mi m'agrada molt sempre plantejar en els acompanyaments que faig, per exemple, el que jo li dic el fracàs premeditat o programat, no? És com comprometre't a fracassar a propòsit, no? En algo petit. Això, jo què sé, és com, per exemple, demanar alguna cosa que possiblement tens molts números que et diguin que no, o provar alguna cosa que pugui sortir malament, no? I això el que provoca en nosaltres és poder entrenar la nostra tolerància al rebuig i desmitificar aquest fracàs, no? Per poder, no sé, ara anava a dir poder acostar-nos als americans, no sé si ens interessa o no, però en aquest cas crec que sí que és prou útil.
Bueno, escolta, com a negociants, a més, tenint en compte que la majoria venen d'ascendència irlandesa i que els irlandesos han sigut sempre uns grans negociants. Escolta, ja tenim l'emprenedor tipus assegut no sé si la teva cadira o assegut en una xeslong o en una butaca o fent un cafè, però quines són les eines o pràctiques que utilitzes amb els teus clients per treballar tant el ser, és a dir, la persona que hi ha darrere l'emprenedor, com el fer, és a dir, la idea o el projecte que volen tirar endavant?
A veure, una de les que més m'agrada és el poder... són els micropassos, val? Jo li dic el fer una mica l'antiplà de negoci, perquè en comptes, o diríem, a banda, no?, de poder planificar els pròxims 5 anys i saber quina és la teva visió i de més, el que és interessant és definir què faràs els propers 5 dies, no?, perquè, com molt bé dius, al final aquesta, la claredat no ve de planificar el futur, sinó d'actuar des del present, no? És l'acció que genera claredat i confiança, i no al revés, com moltes vegades ens diem, i això és el que ens provoca bloqueig de començar, no?
Neus, que una, sí, que una persona que vulgui emprendre un projecte mantingui el focus i la resiliència, m'imagino que deu ser importantíssim a aquestes alçades, i més, no?, en una època com la que estem vivint, on la tecnologia cada dia ens fa aparèixer eines i reptes nous. Com ho fas perquè la gent pugui mantenir una mica la... I això, el focus, la concentració en el seu projecte i no es dispersi a cada novetat que apareix?
Com intento que ho facin ells, eh? Jo no faig res, jo només guio i dono eines. Al final, una mica és aquesta... la base que sempre recalco, no?, de connectar amb el propòsit. O sigui, què vols aconseguir més enllà del reconeixement intern? Plantejar-te, no?, si mai arribés aquest aplaudiment exterior, aquesta validació que tots busquem, continuaries fent això que t'estàs proposant o no? Si la resposta és no, és que aquest no és el projecte que t'engresca o que et surt de dins. Si la resposta és sí, aquesta és la brújula, no? Una mica és aquest propòsit sentit que està lligat a la teva trajectòria, a les teves fortaleses, al teu moment vital, que per tu té sentit obrir el món i posar el servei de... per mi aquesta és base.
Boníssim. Escolta, i si jo fos emprenedor i sentís que estic una mica estancat, que tinc moltes idees però que no acabo de posar-les en marxa perquè em disperso, va, jo em poso a les... Bueno, per descomptat que em poso a les teves mans, eh? Però què em recomanaries fer aquesta setmana per començar a moure'm?
Mapes mentals. Moltes vegades és aterrar tota la informació. Jo utilitzo molt les columnes, però és que el fet d'aterrar, baixar tot aquest soroll mental, totes aquestes idees, tot en paper, ordenar-ho en el paper i simplement veure-ho, prioritzar-ho i desenvolupar un pla d'acció que et permeti fer coses per acostar-te a allò que has prioritzat perquè per tu és important, fa meravelles, tan senzill i tan poderós com això.
Escolta, la cosa de les llistes, allò, apuntar-te en un paperet, anar fent llistes de temes, això m'ho recomanes o ho descartem?
Està bé per buidar, però una llista deixada així no té cap mena d'impacte. La llista t'ha de servir per això, per prioritzar, per baixar, per decidir què de la llista prioritzes i quin compromís agafes per fer que allò passi.
Neus, quin consell et donaries a tu mateixa al principi de la teva trajectòria, o què canviaries de la teva trajectòria ara que ja has arrencat el teu projecte i agafa temps i el tens consolidat? Què canviaries respecte a quan t'hi vas posar?
No canviaria res, perquè al final crec que tot és un procés. No hagués pogut fer el que estic fent ara o plantejar-me el que estic fent ara si no hagués viscut tot el que he viscut de la manera que ho he viscut. Si em pogués fer una reflexió, si m'hagués pogut fer una reflexió fa uns anys, que no em vaig fer, seria plantejar-me quin era el cost de no atrevir-me a emprendre. Moltes vegades calculem el cost o la inversió d'emprendre i ens fan pensar en els diners, en el temps, en el risc, però plantejar-se quin és el cost de no atrevir-te a emprendre, en el sentit de quan val, no?, la teva experiència vital dedicada a algo que no t'apassiona, que no t'enxufa, que no et fa vibrar. Quan val la possibilitat de crear algo significatiu, no? Crec que vist des d'aquí, arribes a una remoguda emocional que, ostres, encén alguna cosa que et permet accionar.
Clar, però una vegada es té la sensació que quan es planteja un projecte d'aquests, dius, ostres, això és un salt al buit i, esclar, estic renunciant a, m'invento, a uns ingressos estables que em permeten com a mínim estar tranquil. Hem de trencar aquest tabú, oi?
Totalment, i també és com que no veure-ho com blanc o negre. Jo he sigut molt experta amb aquests salts al buit, i potser també per això m'he format com a coach, per evitar que la gent ho faci d'aquesta manera, perquè hi ha maneres molt més suaus. Jo, per exemple, quan treballo amb persones que estan a l'empresa, no?, i senten que és hora d'emprendre o de fer algun canvi, el primer que treballem és quins són els passos que pots fer sense haver de fer aquest salt al buit. O sigui, és que tu mentre estàs en un lloc pots anar fent cosetes perquè et vagin generant confiança, que et vagin obrint noves possibilitats sense necessitat de deixar-ho tot, destruir-ho tot i començar de zero. No va tan així. És com sí, anar fent una transició més suau i més conscient, més planificada.
Neus, avui al programa estem preguntant quina persona o situació o circumstància et genera una mica de vergonya aliena. Va, no sé si em vols respondre a la pregunta del dia.
Sí, a veure...
El cunyat que la nit de Nadal no calla ni sota aigua.
Qui me provoca vergonya aliena? Ara no em ve ningú al cap, eh? A mi vergonya aliena, i relacionat amb això que parlem, em fan les persones que tenen molt poder de fer coses, però al no haver-hi aquest compromís o el no estar engrescada fent-ho, pel que sigui, pels motius que sigui, em sap molt greu les coses que deixen de passar per aquest mismatch, no? per aquest desencaix. I de vegades és vergonya aliena perquè dius, uau, amb tot el que es podria fer si tots estiguéssim, no?, en el lloc on vibrem.
Clar. Doncs, Neus Collado, gràcies per atendre'ns, i si no et sap greu, ens guardarem el teu telèfon perquè ens agradarà parlar més vegades i més sovint amb tu sobre aquests temes.
M'encantarà.
Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, Neus. Fins ara.
Una abraçada.